Tal com heu escoltat el sumari, avui ens visita... Bé, ens visita. No ens visita perquè està lluny de nosaltres, però...
Virtualment,
efectivament, el doctor Salvador Massip, que ens fa una secció mensual de ciència, és metge, científic i escriptor. Després de treballar durant 9 anys a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Recordem que el seu darrer llibre de divulgació molt interessant es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por?, publicat ara fa uns mesos per Ara Llibres. I ja sabeu que ell, quan fa la secció, sempre toca temes interessants, perquè això ho tens tu, Salvador?
Gràcies.
Si no, no estaries aquí al programa, ja t'ho dic.
Ho intentem, almenys.
Home, no? Intentem tenir, clar, evidentment, parlar de coses interessants. Avui, per exemple, ho hem escoltat en el sumari, parlarem de com es pot manipular amb electricitat el cervell.
Això és fantàstic. El cervell, que és aquest gran misteri encara, jo crec, del cos humà, cada dia ens donen sorpreses noves, i aquesta crec que és bastant interessant, ja veureu.
Però això què són? O sigui, són impulsos elèctrics? Són electroxocs, estem parlant?
Una cosa així, una cosa semblant. Mira, de fet, tots sabem, ja fa temps que sabem, no?, que el cervell funciona bàsicament amb impulsos nerviosos, no?, els pensaments, o sigui, tot el que és la comunicació que hi ha entre les neurones, entre les cèl·lules, és bàsicament fet amb electricitat, com es transmet l'electricitat de cèl·lula a cèl·lula.
Sí.
El que se'ls ha ocorregut ara als científics és mirar a veure si poden interferir una mica, no?, o jugar amb aquesta electricitat i veure si podem influir en com treballa o en com pensa o com reacciona el cervell.
I han fet un parell d'experiments molt interessants.
Aquests són divertits, ja veureu. Comencem pel primer. El primer és un article que s'ha publicat a la revista Translational Psychiatry, i és de fa unes setmanes només, i la idea és veure si es podia afectar la nostra percepció usant només un corrent elèctric. Estem parlant, evidentment, de corrents elèctrics molt, molt suaus. En aquest cas era 2 miliamperes, que és bàsicament el que et dona una pila, és una cosa molt, molt, molt poqueta cosa.
Molt bé.
I això es fa posant dos electrodes a punta i punta del cap i fent passar aquest corrent. A veure, el que feien aquests científics era van agafar 19 voluntaris i els ensenyaven unes cares generades per ordinador.
Sí.
I llavors els preguntaven si els semblaven atractives o no els semblaven atractives.
Sí.
Amb un grup dels voluntaris se'ls donava aquest corrent elèctric a la vegada que se'ls feia la pregunta. I llavors el que van veure és que els que rebien el corrent elèctric trobaven les cares més atractives. És a dir, estaven fent amb electricitat, amb un corrent elèctric molt suau, estan excitant unes neurones al cervell que influïen en com percebíem, en aquest cas, la bellesa d'unes...
Compte amb aquest tema, que ja veig que de cara al futur... Perdona, jo li veig una aplicació per lligar.
Ràpida,
home, per lligar, escolta'm, li fas la descarregueta i aleshores ja et veuen la persona més meravellosa.
Pues mira, igual però, com, de moda
però realment, devia ser en una zona molt concreta, o sigui, això ho devien haver estudiat prèviament, de veure on es generen els impulsos quan t'atrau una persona.
Clar, exactament, la idea és això, tot això se'n basa en estudis seriosos i en el següent veurem que també és bastant semblant la idea. S'estudia primer en quina zona del cervell té lloc una funció, com aquest cas per exemple, que et pugui agradar o no una imatge, i s'intenta dirigir des de fora aquest corrent elèctric, aquest petit corrent elèctric específicament en aquella zona.
I no podria ser que, a veure, és que els gustos són molt variats, Salvador, no podria ser que el grup de voluntaris que justament van rebre el corrent elèctric, encara que no haguessin rebut aquest corrent, trobessin aquella cara més atractiva? Saps què vull dir?
Sí, no, clar, llavors per això és una mica el que fem els científics, no? El que fem és fer aquests estudis controlats, a més que es diuen a doble cec, és a dir, que ningú sap què passa, per veure si precisament per això, per eliminar aquesta possibilitat de que sigui un error de percepció, de gustos de cadascú.
No, però està controlat, eh?
Si ho fas amb grups prou grans, i a més el que feien amb els que no els hi donaven el corrent elèctric, els hi feien passar unes pessigolletes en el crani que semblés el corrent elèctric, perquè tinguessin el mateix tipus d'estímul, diguéssim.
Molt bé.
Està tot això controlat.
Tipus placebo, això, eh?
Exacte.
Per enganyar-los. Molt bé. Per tant, aquí tenim el primer experiment. I el segon?
I el segon encara és més divertit, perquè el que estan fent, això és un article que ha sortit també fa un parell de setmanes a la revista Current Biology, que són un agent d'Oxford, uns científics d'Oxford, que van fer la mateixa idea, no? I d'agafar un corrent elèctric per veure si podem alterar, doncs, capacitats del cervell. I en aquest cas van dirigir-se a les capacitats matemàtiques. Van agafar un grup de voluntaris i els hi van començar a ensenyar, doncs, una sèrie de proves matemàtiques, uns exercicis matemàtics. I mentre ho feien, en un dels grups els hi posaven del mateix, una petita estimulació elèctrica. En aquest cas també era un miliamper.
I què va passar? Menys.
Doncs que els que estaven sotmesos a aquesta electricitat doncs podien fer els exercicis matemàtics entre dues i cinc vegades més ràpid que els altres.
Perdona, a veure, és sorprenent això, eh?
Això és bastant espectacular, aquest, sí, senyor.
És molt espectacular, però aleshores, o sigui, vol dir que amb impulsos elèctrics ens podem tornar més intel·ligents?
Bueno, si més no, en aquest cas el que estàvem fent, doncs, com deies abans, no? Se sap més o menys la zona del cervell en la qual té lloc aquestes funcions matemàtiques superiors, s'intentava estimular aquesta zona amb electricitat, i és un efecte que es va veure, ho vam fer al llarg de 5 dies, no? I feien exercicis de 20 minuts cada dia. I a partir del segon i tercer dia ja va ser com van començar a veure aquest efecte, no? Que els que rebien l'estimulació elèctrica, les neurones funcionaven millor, anaven més ràpides, eren capaces de fer aquests càlculs molt més ràpid. I encara és més espectacular que 6 mesos després d'aquest experiment van tornar a fer la prova sense posar electricitat, només mesurant com feien aquestes equacions.
I
el grup que havia estat tractat amb electricitat encara feia les operacions 30% més ràpid que l'altre.
Ostres, no pot ser que l'electricitat, o sigui, t'obri un nou circuit neuronal? Perquè, clar, l'electricitat es va transmetent de neurona a neurona, no?, i arriba fins a un cert punt.
Sí.
De vegades aquests circuits, si no els utilitzes gaire, queden com inutilitzats.
Uh-huh.
Almenys això és el que jo he entès en entrevistes que he fet en el cervell, sobre el cervell, igual estic equivocada, eh? No pot ser que fruit d'aquesta estimulació tu obris, estimulis circuits que potser estaven una mica apagats i aleshores hi ha aquella via quedi oberta?
És una bona pregunta i és una bona teoria, i de fet la resposta és que no se sap. No? Aquests experiments, de fet, els científics no saben per què passa això. Què és exactament de l'electricitat que fa que funcioni millor el cervell en algunes condicions? No? Una de les hipòtesis podria ser la que dius tu. Una altra que hem proposat és que l'electricitat el que fa és sincronitzar les neurones. No? Fa que totes les neurones funcionin juntes a la vegada. I llavors això faria doncs, que funcionessin més eficaçment. De fet, a veure, l'electricitat, això ja n'hem sentit parlar moltes vegades de lo que era l'electroshock, no? Que era una teràpia, de fet, que encara es fa servir en alguns casos, que no és, sempre s'associa doncs, a l'època negra de la psiquiatria i la psicologia que amb les lobotomies i aquestes coses, que no té absolutament res a veure. L'electroshock no és una cosa que fa patir ni és una forma de tortura, com es veu en algunes pel·lícules, sinó que és una forma doncs, com això, de sincronitzar doncs, neurones, i, per exemple, encara s'usa encara el que s'anomena teràpia electroconvulsiva, que és l'electroshock, diguéssim, s'utilitza en casos de depressió, doncs, per fer una mena com un reset, no? Com si agafés l'ordinador i apreteixis el botó de reset i posa totes les neurones sincronitzades.
Ara, les investigacions són apassionants. És com per continuar fent noves proves, eh?
Clar, imagina't, amb electricitat podem fer incidir d'una forma molt forta en el cervell sense ni donar fàrmacs ni res. Simplement, amb un petit corrent elèctric podem fer canviar moltes coses.
De cara al futur, és una via interessantíssima per tractar molts problemes mèdics, per augmentar les nostres capacitats.
Exacte.
Aquí hi ha una via d'investigació genial.
Sí, sí, evidentment.
Doncs ja ens ho continuaràs explicant, eh? Si se'n fan d'altres investigacions. Seguirem al
tanto, sí.
Anem al top 5?
Som-hi.
Vinga, va.
Número 5. S'ha construït un model tridimensional d'alta resolució del cervell.
Vinga, continuem parlant del cervell. On sí, ho ha fet, això?
Això ve relacionat perquè és el que deies, no? Que hem de saber a on del cervell passen totes les funcions de cada cosa, per exemple, com dèiem, la matemàtica o el que sigui. Això és un estudi que el que s'ha fet és uns alemanys, uns científics alemanys, han agafat un cervell d'una senyora de 65 anys, l'han fixat en parafina, que és una manera de tractar les mostres biològiques, i n'han fet 7.400 talls, molt finets, molt finets, molt finets.
Caram,
però
molt finet, vull dir, allò devia de ser transparent pràcticament, eh?
Sí, exactament, sí, una cosa molt, molt fina, perquè de fet la resolució que han aconseguit amb aquests estudis és 50 vegades superior a la que teníem fins ara. I el que han fet amb aquests talls és els han tenyit amb una substància que permet veure bé les neurones, i llavors un per un els han escanejat amb un ordinador. Això diuen que van tardar 1.000 hores a escanejar tots els 7.400
talls.
Feinada. Va generar un terabyte de dades, i després va haver-hi un ordinador doncs, que es va encarregar de reconstruir tota aquesta informació i fer un model per ordinador tridimensional del que és el cervell.
Però clar, és un cervell d'una senyora. Vull dir,
sí, clar.
Tanta feina per tenir... És que cada cervell deu ser un món, no? O no?
Sí, això és veritat. És una mica també com el que es va fer amb el genoma humà, no? El genoma humà vam seqüenciar el genoma, en aquest cas era una barreja d'uns quants genomes, però és una cosa personal, no? Hi ha variacions entre persones. Si més no, això ens dona, diguéssim, una base per entendre l'estructura del cervell, com funciona, on podem localitzar diferents estructures i com estan connectades a les diferents zones que fins ara no ho teníem. Això es diu, el model aquest es diu Big Brain, i de fet és accessible a tots els científics que vulguin consultar-lo. Per tant, és una dada que serà bastant important en els treballs pel cervell en el futur.
Molt interessant. Anem al número 4.
Número 4. L'evolució fa que els escarabats siguin més difícils d'atrapar.
Són tremendos, eh?
Sí,
no hi ha manera. Els escarabats? Escolta, deixa'ls córrer aquests, eh?
Sí, sí, no, mira, són llestos en aquest sentit. Sí. L'evolució els ajuda molt. De fet, vam parlar fa unes setmanes, uns mesos, parlàvem d'aquells ocells que evolucionaven per evitar xocar amb els cotxes.
Ai, sí.
Doncs això és una cosa semblant, no? Això és un article, de fet, ha aparegut a la revista Science. És un article, és un científic de North Carolina, als Estats Units, que ha estat estudiant els escarabats, que van notar que els escarabats s'escapaven més de les trampes que els hi paraven. No? I van intentar esbrinar per què. Les trampes normalment pels escarabats usen com esquer, usen la glucosa. La glucosa és un sucre que als escarabats normalment els agrada molt. El que hem vist doncs, és que amb el temps el que ha passat és que els escarabats, si més no d'aquesta zona dels Estats Units, han evolucionat de manera que ja no els interessa la glucosa, ja no els atrau la glucosa tant com els atreia abans.
Perquè els que han sobreviscut potser és que no els agradava gaire i aquests
exactament.
Han tingut fills.
Exactament, això és el principi de la selecció natural.
Que han mantingut els gustos,
sí, sí.
Clar,
evidentment. L'evolució funciona així i és com funciona. Si només que hi hagi un mutant, una variant d'un escarabat que ja no tingui tant interès per la glucosa, aquest és el que sobreviu, òbviament, perquè esquiva les trampes, es reprodueix més, i ara hem acabat doncs, amb una varietat que la que predomina ara és que no li interessa el sucre. Per tant, hem de buscar forma nova d'intentar
treure aquests animals. I què, l'han trobat o no?
Perquè
aquest és un
pas.
Tema, eh? Sí. Escolta, a veure ara com els enganxem, aquests.
Ara que els enganxem, ja trobaran. Segur que trobaran alguna cosa que els interessa en aquests escarabats.
Segur.
Bueno. Sí.
Vinga.
Número 3. Els pacients deixen un rastre de microbis als hospitals.
Escolta, el tema de microbis, ja sabem que és un dels teus favorits, eh?
Ah, sempre ha de sortir com a mínim una notícia dels microbis.
Surten.
Què passa?
Vinga, sí, a veure, explica'ns.
És com una campanya personal que tinc per explicar a tothom que som com grans colònies de microbis que anem repartint
però
per tot arreu.
Però totalment, és que fixa't que jo ara estic amb el teu guió al davant, perquè el Salvador ens fa un guió i ens diu a veure de quins temes parlarà, i veig que el de microbis és el que més has desenvolupat.
Sí, això és veritat.
O sigui, tens
no sé per què.
Aquí una predilecció per aquest tema.
Sí, no, jo veig que t'és divertit, també. Ara,
va.
Estem parlant sempre d'això dels microbis, no? Doncs que deixem anar microbis per tot arreu, no? Quan ens donem la mà, quan toquem una cosa, sempre estem deixant anar microbis. I ara això és un estudi que han fet a Chicago amb un hospital nou, no? Un dels problemes més grans que hi ha als hospitals són les infeccions dels hospitals, no? Que aquestes infeccions que tu entres sa, diguéssim, en un hospital i t'agafes una infecció d'aquestes que no hi ha manera de treure-te-la de sobre, no? Diuen que als Estats Units n'hi ha fins a 1,7 milions a l'any d'infeccions només d'hospital.
I encara afegim una altra dada. Aquesta es va publicar aquesta setmana. A Europa, 3,2 milions dels europeus surten de l'hospital amb una infecció. Vull dir que és un problema que ens afecta a tots.
Clar, algunes seran infeccions lleus, però algunes poden ser molt greus, perquè hi ha molts bacteris que són resistents i després no hi ha manera de treure'ls de l'hospital. I el que ha fet aquest a Chicago és, aprofitant que obrien un hospital nou, van dir, anem a veure com s'adquireixen com un hospital s'omple de bacteris amb el temps, no? Van començar a estudiar-lo mentre el construïen i després de construir un cop s'havia obert, no? I van veure, doncs, que ja durant la construcció s'havien establert 70.000 tipus diferents de microbis.
Compte, però això què, dels paletes?
Sí, només de la gent que muntava.
De la gent que treballava.
Ara, tan bon punt es va obrir, va passar que van canviar aquests bacteris, perquè els treballadors que venien de l'hospital doncs, portaven nous bacteris amb ells i van canviar tota la flora, diguéssim, estable que vivia en l'hospital.
Interessant, eh?
Fins ara, de moment, estem parlant de bacteris bons, eh? No són bacteris, cap d'aquests bacteris eren bacteris dolents. Són els bacteris
normals.
Home, però
normals. Quan van venir els pacients, deuen portar bacteris dolents.
Ara, aquí ve la següent, ara ven els pacients. Què passa amb això? Quan un pacient entra en una habitació, evidentment, a l'habitació on està, canvia completament l'ecosistema, diguéssim, d'aquella habitació. Però, un cop se'n va, si és una estada curta, tot torna a la normalitat, els bacteris tornen a ser els mateixos que hi havia abans. Ara bé, si aquest pacient si està un temps llarg, diguem un parell de mesos o així, els bacteris canvien totalment, o sigui, s'alteren ja de per sempre i es queden ja establerts, diguéssim, en aquella habitació.
Els dolents?
Tots.
Els bons del pacient i els dolents, tots els
si
que portava aquesta
clar,
persona.
Si un pacient porta un de dolent, el dolent es queda. Normalment els bons també, però el dolent es pot quedar. I aquest pot ser una mica l'origen d'aquests bacteris que no hi ha manera de tornar-nos a sobre. Aquestes colònies que s'estableixen d'una forma estable quan un pacient porta un temps en una habitació.
Però aleshores pregunto, ara que se sap això, eh? No es podria fer una desinfecció? Es poden treure els bacteris dolents d'un lloc? O és molt complicat de netejar?
És molt complicat.
Molt complicat.
Un cop entren, és molt difícil treure'ls. O sigui, el que hem de trobar la manera és d'evitar que entrin. El gran problema dels hospitals és com quan se'ls ha colat un...
Però no podem evitar que entrin, perquè tu sempre ho has dit. Vull dir, que els portem a sobre. I allò que toquem, vull dir, deixem un rastre.
Mentre siguin bacteris bons, no passa res. El problema és quan entra un d'aquests mutants impossibles de treure de sobre, que hem d'intentar detectar-lo abans que s'estableixi en un hospital.
O sigui, que abans que et posin en una habitació, has de preguntar, escolti'm, qui ha dormit
vostè,
aquí? Durant quant de temps? I què tenia?
Deixi que faci un anàlisi d'aquí. de tot el que hi havia.
Sí, no, sí. Clar, és que veure, no, veure, poca broma, amb el tema.
Sí, exacte, estem fent broma, però és
un tema
important.
Seriós,
això de les infeccions és important i trobar la manera d'entendre com es colonitza un hospital, com hi entren els bacteris i fan la seva casa, és bastant important.
Però em sobta que no es puguin eliminar. O sigui, veure amb tots els mètodes que tenim a l'abast avui en dia, que no es pugui matar, o sigui, que no es pugui fer una ruixada, no sé amb quin producte desinfectant, però que no es pugui matar aquests bitxos...
Sí, que es pot fer, quan un hospital realment té un bacteri d'aquests que no hi ha manera de treure's de sobre, han de tancar realment l'ala o el pis on hi ha aquest bacteri i fer una desinfecció total, amunt i avall de tot. Clar, pensa que l'aire condicionat, totes les canonades, qualsevol lloc es poden quedar aquests bacteris, s'ha de fer una esterilització al màxim. Es pot fer, sí, però és molt complicat.
És molt complicat i molt car, m'imagino. Sí, sí, efectivament. Va d'això.
Sí, sí.
Però a lo bèstia.
A rascar.
Efectivament. Vinga, continuem avançant.
Número 2. S'ha descobert per què els farumfers no tenen càncer.
Farumfers o farumfers?
Bona pregunta, no sé. És un animal amb un nom una mica estrany. Jo sempre li dic farumfer, però no podria ser farumfer.
Són aquells tan lletjos, oi?
Sí, suposo, feu una búsqueda al Google, poseu farumfer i veureu...
Són horrorosos.
Semblen tres d'una pel·lícula de por, realment. De fet, tenen el títol de l'animal més lleig que existeix al planeta.
Sí, però escolta, molt lletjos, però no tenen càncer. Vull dir que deixa'ls córrer, eh?
I per això els estudiem, perquè són... És el que es diu la rata talp despullada, perquè sembla que sigui això, sembla com una rata i que no tingui pèl.
És que fan molt fàstic, pobrets.
Fan molt fàstic, són lletjos. I viuen sota terra, per sort, no els hem de veure. I els estudiem per això, perquè dius tu, perquè primera perquè viuen molt de temps, normalment les rates i aquesta espècie d'animals viuen un parell d'anys i aquests en viuen 30, i a més és dels pocs animals que coneixem que no tenen càncer. I això és clar, és molt interessant per nosaltres, no? I ara en un article que s'ha publicat ara fa unes setmanes a Nature, a la revista Nature, han intentat esbrinar per què aquests animals no tenen càncer. I creuen que ho han trobat. Creuen que és culpa o gràcies a una substància que fabriquen, un sucre, de fet, que es diu àcid hialurònic.
L'àcid hialurònic no està en cremes?
Està, i de fet és un component de la que se diu la matriu extracel·lular, és diguéssim tot l'espai que hi ha entre les cèl·lules, un dels components seria això.
Però hi ha moltes cremes, jo recordo una època en què era crema hidratant, no sé què, amb àcid hialurònic. Uh-huh. Això s'anunciava.
Sí, pensa clar que perquè la pell absorbeixi l'àcid hialurònic és una altra història. Estem parlant de que són molècules, són proteïnes grans que han d'entrar, sucres, perdó, que en aquest cas grans, que han d'entrar, travessar la pell i establir-se, en aquest cas, d'aquests animals entre les cèl·lules, entre els teixits. No és una cosa que es pugui... Amb crema no crec que funcioni, no crec que sigui
tan fàcil. O sigui, que per molt anunci que ens facin, el hialurònic de les cremes no ens provocaria un efecte anticàncer, diríem.
Home, no, però de cara al futur és una cosa interessant. O sigui, el que fa aquest àcid hialurònic és que fa com unes gàbies al voltant de les cèl·lules dels teixits i fa que quan alguna cèl·lula es comporta d'una forma estranya, o sigui, que està intentant anar cap a convertir-se en una cèl·lula cancerosa, aquesta caixa, diguéssim, d'àcid hialurònic que l'envolta, la frena. Això seria molt bo. Ara, la conseqüència doncs, és això, que creuen també que el que sigui aquest animal tan lleig i que no tingui pèl i tingui la pell arrugada també és culpa d'això. Per tant, és el preu que han de pagar per no tenir càncer i ser lletjos.
Perquè quan tu dius que viuen molts anys, quants anys viuen aquests animals?
30 anys, 30 anys.
30
per un animal d'aquesta mida és
millor,
és
molt, eh? Sí, sí. I tant.
Però bueno, són lletjos, a canvi.
No. Horrorosos, jo crec que molta gent ja ho haurà mirat mentre nosaltres parlàvem i si no, ara pengem una foto.
Pengeu al Facebook una foto d'això.
Ara pengem una foto al Facebook perquè la gent vegi els farumfers.
Els farumfers, que dius.
Sí, quina pinta tenen. Acabem amb el número 1.
Número 1. La suor fa que els homes siguin més cooperatius.
Com sempre, titulars que et deixen... Que dius, a veure, que m'ho expliquin, sisplau. Veure,
explicant-lo perquè hi ha un parell de conceptes interessants aquí. No? Això, de fet, està basat en les feromones. No? Les feromones n'hem comentat alguna vegada en el programa. No? Són unes substàncies químiques volàtils, o sigui, que es transmeten per l'aire, sí. Que en principi no fan olor, i que molts animals en el sistema, és un sistema de feromones dels animals, el fan servir molt per comunicar-se. Per exemple, és típic per anunciar que un animal està en zel, doncs secreta una sèrie de feromones que atrau el sexe contrari. S'ha descobert que els humans també secretem aquestes substàncies que podrien ser feromones. El que passa que fins ara no s'havia vist que realment afectessin el comportament dels humans. És a dir, tenim unes glàndules que se sap que fabriquen unes substàncies que semblen feromones. Aquestes glàndules estan precisament a prop normalment de la zona on les aixelles, per exemple, on sí. Es fa la suor. Per tant, aquestes substàncies químiques possibles feromones estan barrejades amb la suor. Però fins ara ja dèiem que no s'havia vist que pogués afectar en res el nostre comportament.
Però
ara aquí ve el primer estudi, que això crec que és una, per això el citem, és un estudi important, perquè Són uns científics de Finlàndia, de la Universitat de Turku, que el que han fet és agafar una colla de voluntaris, d'uns 40 voluntaris de 20 i tants anys, i els van posar a jugar amb un joc d'ordinador, un joc que la gràcia del joc era decidir com et reparties uns diners amb un altre jugador. O sigui, reparties, tenies 10 euros i havies de decidir si li donaves més o menys a l'altre. Amb un d'aquests grups de voluntaris els hi feien olorar una d'aquestes feromones mentre estaven fent l'exercici. És una feromona que es diu antrostandiona.
Però que tenia olor de suor?
No. Olor de... Sí, en principi l'haurien d'aïllar de la suor perquè...
Molt bé.
O directament l'olor de suor, sí.
Aleshores,
de fet,
olor
la feromona de... mateixa no fa olor.
No fa olor,
però podria ser.
Bueno, els que estan olorant, això, sí,
el que passa és que es tornen més generosos. O sigui, la gent que està en contacte amb aquesta feromona estava més disposada a compartir els diners amb l'altra persona. I a més, encara tenia un altre truc. Això estava relacionat amb els nivells de testosterona que tenien els voluntaris. És a dir, com més testosterona, sabeu que la testosterona és l'hormona masculina, diguéssim,
sí.
Com més testosterona tenien, més sensibles eren els efectes d'aquesta feromona i els fets es trobaven més generosos. Estaven més disposats a cooperar amb els altres. La veritat és que sí.
Molt curiós. Jo pensava que teníem per això nosaltres les glàndules atrofiades i que ja no les captàvem, les feromones.
Home, podria ser que no. Amb aquest estudi sembla que és un dels primers que demostra que podria funcionar. Ara, les concentracions de feromona que feien servir eren molt altes. És a dir, t'hauries d'enganxar potser a la xella d'algú per realment poder aspirar tanta feromona i no sé si podria tenir algun efecte real al dia a dia això o no.
Molt bé, doncs escolta'm, interessantíssim com sempre, Salvador.
Gràcies.
I ens retrobem, jo crec que ja és l'última secció d'aquesta temporada, em fa l'efecte, eh? Per les dates en què estem. Ens retrobem l'any vinent.
Bon estiu, doncs.
Sí, i ja podem anunciar que l'any vinent el Salvador farà secció de ciència cada 15 dies, o sigui, cada dissabte tindrem secció de ciència al Via Lliure. Un cop la farà el Salvador i a la següent setmana els de paciència la nostra. Vull dir que la ciència agafa encara més protagonisme.
Clar que sí, la ciència és divertida.
La ciència és divertida, sí senyora. Sí senyor. Sí senyor. I interessant. Gràcies, Salvador, un petó.
A vosaltres.
Adéu.